i companys. Són les 11:04. Més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:05. Encetem aquesta tercera hora de programa a través de la ràdio, a través de la televisió i ben pendents del temps. Recordem el balanç, 109 incidents des de les 12 fins a les 10 del matí. La majoria per caiguda d'arbres, a la calçada, despreniments, etc. Tot això per mort d'aquesta transició entre borrasques, de Nils, passant a Oriana, i el pitjor sembla que vendrà també demà. Màxima precaució, no de ballar la guàrdia perquè tenim fort ràfegues de vent, sobretot ara, i també se podria agreujar de cara a l'hora baixa. Saludar Maria José Guerrero, és delegada de l'Agència Estatal de Meteorologia aquí a les nostres illes. Maria José, benvinguda. Sembla que Oriana o Nils, o aquesta transició, perquè no sé en quin punt mos trobant, estan pegant amb molta força.
Pues sí, hola, buenos días. Sí, ahora estamos bajo los efectos de la borrasca Nils. Con estos vientos, ayer llovió un poquito, no era lo más significativo, lo más adverso que esperábamos es las rachas de viento con valores pues entre lo que es la parte llana y prácticamente todas las islas entre 90 y 60 kilómetros por hora, los que menos, pero sí que destacamos los 162 que se han registrado en Alfabia, también estamos hablando de 1000 y pico metros de altura. Pero bueno, no se queda atrás el aeropuerto de Ibiza con 105 kilómetros hora y otras localidades con bastante viento. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? Bueno, esta situación lo que podemos llamar los vientos asociados a la borrasca Nils. Estos vientos asociados, los más fuertes, van a durar hasta hoy a las 3 de la tarde con esas rachas tan intensas. Luego quedarán más suaves hasta las 8 de la tarde. Con valores entre 70 y 80 kilómetros hora. Luego, ¿qué pasa? Que vamos a tener una mejoría transitoria. ¿Por qué? Pues porque va a llegar los efectos de la borrasca Oriana. Esos efectos los vamos a empezar a notar a partir de mañana viernes al mediodía, con algunos chubascos, alguna tormenta aislada, no muy, muy significativa, puede en algún momento llover fuerte, pero poca duración, porque los vientos asociados también van a ser importantes. Y prácticamente en todas las Islas Baleares vamos a empezar con unos avisos de nivel amarillo por racha, de 70-80 kilómetros hora, que se prolongarán el sábado. Entonces la situación es como de oeste-noroeste. Lo que ocurre es que Oriana, al final del sábado y en Menorca, pues da lugar a una entrada de tramontana, pero de las fuertes, fuertes, porque si se cumplen los modelos con los que estamos trabajando a fecha de hoy, podríamos alcanzar el sábado por la tarde en Menorca rachas hasta de 100 kilómetros hora y en principio una altura significativa de olas entre 6-7 metros, pero claro, la altura significativa tenemos que tener en cuenta que es un valor medio de las más altas, del tercio de las más altas. Es decir, de ese valor medio, la más alta podría alcanzar Como digo, si se cumplen las predicciones, podría alcanzar hasta los 12 metros de altura. Es decir, que Oriana pues va a empezar, digamos, de forma medianamente suave, pero se va a despedir de forma bastante adversa en lo que es en Menorca el sábado por la tarde y la madrugada del domingo. Y luego ya a partir de ahí, según también indican los modelos con los que trabajamos, la Agencia Estatal de Meteorología, se pronostican días de más estabilidad. También destacamos que para este fin de semana bajan las temperaturas de forma apreciable. Es decir, esto que estamos viviendo estos días, que nos recuerda casi la primavera, con máximas de 20, 24 grados, mínimas que también casi los valores mínimos se acercan a los máximos, con mínimas de 18, incluso de 20 grados en algunos momentos de la madrugada. Pues eso se acaba porque ya empieza a cambiar la masa de aire y empiezan a descender las temperaturas, de manera que el fin de semana y el viernes incluso, pues bajará, el viernes baja máxima 16, 19 grados y el fin de semana pues nos quedan entre 14, 17 grados, y más frescas. Y luego las mínimas también bajando.
Les temperatures, clar, perquè havien tingut com aquestes temperatures inusuals, no?, del dia d'ahir. Maria José, una darrera pregunta.
Totalment.
Què és el que està propiciant que estiguem encadenant tantes borrasques? És que jo ja ni recordo el nom de la primera, però pràcticament no dona temps a que hi hagi dies de separació entre una borrasca i una altra. Què és el que propicia que aquest hivern hagi hagut tantes borrasques encadenades?
Claro, otras veces, pues digamos que tenemos el anticiclón, porque tenemos que tener en cuenta que prácticamente la mayoría de las borrascas que hemos contado de primeros de año 9, pero bueno, si podemos constreñirlo desde mitad de enero, que ha sido una detrás de otra, son 8 desde mitad de enero, pues claro, está el anticiclón de las Azores, que se ha desplazado ligeramente hacia el sur y está propiciando con otra situación que hay en el norte, pues está propiciando que esas borrascas lleguen de forma continuada. Solamente una de ellas ha sido con vientos en superficie de levante, pero el resto de ellas ha sido atlánticas, las que no es de procedencia atlántica, con lo cual con un recorrido por la península que no nos ha dejado mucha precipitación, pero sí bastante viento, porque las isobaras pues estaban muy juntas una con otra, y sobre todo cuando hay viento fuerte, pues también la mala mar asociada. Hacía tiempo que no vivíamos una situación de encadenamiento, de carrusel de vaguadas, de borrascas, una detrás de otra, porque normalmente por los ciclos así, digamos, medianamente en promedio, los ciclos suelen tener una duración de una semana, es decir, una semana, pues llega otra, pero es que
exacte.
Este año es que hemos acortado el periodo.
És que ha estat així. Ha estat pràcticament una successió de borrasques encadenades, el que deia abans ja, ni record la primera. Maria José Guerrero, idò, estirem molt pendents de la situació, sobretot a Menorca, com tu deies, a partir de demà dissabte, ràfegues de vent que podrien superar els 100 km per hora i ones d'entre 6 i 7 metres. Moltíssimes gràcies per aquesta informació de darrera hora.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Com bé, Oriana, que ja ho han dit
serà
abans.
Serà de pinyol vermell.
Té un nom potent, la veritat. Compartim les beauty, si vos sembla, perquè encara tenim algunes imatges que evidencien aquest mal temps que tenim per mort de la borrasca Nils, que ara encara tenim la borrasca Nils. Jo no sé vosaltres, companys, però és l'estat de la mà pitjor que hem vist al Manco
amb molt de temps,
a través d'una càmera d'aquestes.
En aquest moment veient la càmera del Toro a Mallorca, a la zona de Calvià, mira, fins i tot s'entela la càmera amb aquestes ràfegues de vent, en què imagino que la humitat de la mà també acaba arribant en aquesta càmera i me'n fa aparèixer que, mira, veus, s'aigua i tot ha arribat a la càmera en aquests moments.
Mira, a vegades hem vist gavines sobrevolar aquestes beauties, però mai havíem vist que una ona arribàs a la càmera com ha estat l'esquitxada bé. Que curiós, per favor, sobretot allunyar-se de la primera línia de costa, perquè hem d'evitar sobretot aquests selfies que a vegades poden produir problemes. És veritat, mireu com copegen les zones en aquesta zona en concret, però tenim una càmera més encara, Xisco.
Així és, ara canviarem de càmera, també va incons la càmera, se remena en so vent, de fet és que és talment com si fos una fulla de parra terra que està tremolant per mort d'aquesta ventada, i també veiem com les onades estan entrant dins la badia i com la mà va prou remoguda.
Això és la Sabina a Formentera, que se nota que pega amb força, no? Que dèiem que tant a Eivissa com a Formentera aquest vent avui seria especialment fort, i com de la Maria José, de dissabte a diumenge seria a Menorca.
Com diria mo mare, hi ha un bon salistre.
Un bon salistre.
M'encanta.
Per tant, convé anar abrigat.
I tant que sí. Saps el que convé? Quedar a casa i, sobretot, llegir. O el manco...
No,
que...
mira, hi ve tres, Marta.
Home,
Grau.
Home, sí, per descomptat.
Marta Grau.
No, però...
Com quedam? Quin és el mantra d'aquest programa?
Totalment.
Qui ve tres, que... ràdio i televisió, ofereix la millor programació que se pot desitjar i que aquí ho trobaran tot.
Llegir,
no es verà. No es verà, Marta Grau.
Exactament, però si després sí. Ja hem esgotat la programació i arriba l'hora d'anar a dormir,
clar,
i hem pegat una volteta per un cicle, una fira en concret, que volem destacar, jo volia fer una liaison, com tu dius, que poguessi venir bé per parlar de lo que vos vull parlar ara, que és de l'edició, de la nova en concret, de la 16a edició del Febrer Negre, que organitza la llibreria Embat, i precisament en volem parlar i després parlar sobretot amb un dels participants.
Sí, enguany en dedica un dels protagonistes ha estat en Javier Rivero, encarregat d'encetar l'edició d'enguany. Ell és professor de la Universitat de La Laguna i l'ànima del Tenerife Noir, el Festival de Novel·la Negra de les Canàries. I ahir va parlar sobre aquest gènere, aquell arxipèlag i les sincronies xisco-insulars amb
Canostro. Sí, és perquè Canàries és un arxipèlag talment nostres, i volem saludar ja en Javier Rivero. Javier, molt bon dia, buenos días, com estàs?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, saben que te cogemos entre dos vuelos y que estás ahora mismo en el aeropuerto, y te lo agradecemos, y te queríamos preguntar que qué tiene la novela negra que engancha tanto y que tiene un público tan fiel, porque ya no sé cuántos festivales se hacen, uno de los pioneros fue el tuyo, el de Tenerife Noir, también es Febre Negra que tenemos aquí en Baleares, y siempre son un éxito de público y sobre todo de publicaciones, porque cada año se publica más novela negra.
Sí, parecía que era una moda. Muchos críticos comentaban que esto pues sería una moda pasajera, pero llevamos sobre todo desde casi principios de siglo, ya en 2026, y parece que esto no afloja. Yo creo que el género negro tiene muchos elementos que le dan actualidad, como son los temas sociales, pero también desde el punto de vista del entretenimiento tiene una trama de intriga, tiene algo que sabe pues... captar la atención del lector y atraparlo para descubrir pues quién es el asesino o qué va a ocurrir cuando está contado desde la óptica pues del propio criminal o de un delincuente o de otro tipo de personaje. Yo creo que son elementos que atraen mucho. Además suelen ser novelas muy actuales, centradas en las sociedades contemporáneas, por lo tanto el lector también se puede identificar y ver que lo que está ocurriendo pues se lo están narrando también desde otro punto de vista.
Javier, en este programa somos muy del noir, y también, a veces lo hablo con Joana Maroto, mi compañera, que nosotros seríamos de matar si no tuviera consecuencias. Supongo que también...
Una... Bueno, parla per tu, ¿no?
No, m'aguantes. Que supongo que también la novela negra es una manera, ¿no?, de exorcizar este tipo de deseos negros, al fin y al cabo, a través de la literatura, y que no hace falta llevarlos a la realidad, porque lo que nos sorprende es la cantidad de maneras que hay de matar, la cantidad de asesinos que pueden ser vecinos nuestros y, sobre todo, la modernización del género y también de las técnicas para descubrir a estos asesinos.
Sí, yo creo que también ahí influye mucho. Bueno, hay escritores que aprovechan para tomarse sus venganzas, claro, personales y de distinta manera. Hay algunos que acuden al asesinato. Vázquez Montalbán con Pepe Carballo lo que hacía, por ejemplo, era quemar libros. Entonces... a veces quemaba algunos pues de casi como butade, pero otras los hacía un poco como pues precisamente como venganza. De hecho, bueno, el personaje de Pepe Carballo llega a limpiarse el culo literalmente con La Vanguardia porque le habían hecho una crítica horrible sobre una de sus novelas. Pues bueno, este tipo de cosas yo creo que se presta mucho en el género porque aquí sí se puede matar sin consecuencias, ¿no? Y después es cierto que las novelas actuales pues atrapan también precisamente por toda la modernidad que ha habido en la investigación, todo lo que ha avanzado las técnicas científicas, desde cuestiones de ADN a hoy en día con la inteligencia artificial, ni hablemos. Y eso yo creo que se traslada también a la narrativa y a veces con mucha ficción, cuando hacen una prueba de ADN y lo tienen en unas horas, bueno, eso en realidad no, eso tarda mucho más, pero la ficción lo permite y creo que eso hace que sea atractivo, porque tener parada una trama una o dos semanas hasta que lleguen las pruebas del ADN, pues oye, seguramente no sería tan narrativo, no sería tan literario y a lo mejor el lector pues pierde un poco la atención. Pero Javier, sí que yo creo que esos componentes están.
¿Qué recomendarías a los que no podemos parar de leer novela negra? Porque encadenamos una tras otra y de repente a lo mejor haces una parada con otro tipo de género, pero es que es verdad que es muy enganchón y tiene... A mí es que me pasa eso, no puedo, y a veces cambio el género, pero te diré que leo 95% novela negra y el 5% otros géneros. Es altamente adictiva.
Sí, yo creo que lo bueno que tiene es eso, que además el género es tan diverso, porque partíamos antes del típico caso de tipo Sherlock Holmes, tipo Agatha Christie, donde había un detective que tenía que investigar algo. Hoy en día no. Hoy en día tenemos historias muy variadas, completamente distintas. Esto lo vemos también en los medios audiovisuales, en las películas, en las series de televisión. Por ejemplo, una serie como La Casa de Papel, pues pertenece al género negro. Está contado desde el punto de vista de los delincuentes, que son los encargados de realizar el robo y cómo lo perpetran y todo esto. Yo creo que el género, lo bueno que ha tenido a lo largo de todo este tiempo, desde el siglo XIX, es que se ha ido reinventando progresivamente y ya se ha impregnado en muchos otros géneros que en principio no tenían por qué estar. Por ejemplo, el género histórico y el género negro pues combinan muy bien. Hay un montón de tramas medio policíacas o criminales que se están ambientando en el pasado. Y hay incluso una nueva moda que es de utilizar escritores literarios como detectives. Pues tenemos a Unamuno, tenemos a Fernando de Rojas, tenemos a Pío Baroja, tenemos a Galdós. Pues yo creo que eso permite al género negro tener un público muy amplio, incluso aquellos, porque todavía existían prejuicios, ya se han ido perdiendo, de personas que no querían leerlo porque consideraban que era muy comercial o que no era de calidad. Pero es que ya se ha permeado tanto que, bueno, tenemos premios Nobel que escriben con elementos de género criminal, premios Princesa, premios Cervantes. Entonces yo creo que esa ha sido una buena capacidad de adaptación a nuestros días del género criminal.
Y no solo eso, no sé si también coincidirás con nosotros que ya no es que enganche y tenga mucho público muy variado, sino que también está enganchando a gente joven. Se ha puesto de moda la novela negra en adolescentes, adaptada también obviamente a ese sector del público. ¿A ti en tu caso cuándo te empezó a interesar? No sé si también cuando eras adolescente y ya te leías algún libro de novela negra.
Sí, a mí incluso me llegó un poquito antes de niño, porque... yo empecé con una serie que fue muy exitosa en ese tiempo, que era Las Pesadillas de R.L. Stein.
Ay,
y se suponía que era una saga de terror, pero claro, a mí no me daba miedo. Pero sí me gustaba mucho leerlo, hasta que me di cuenta que a mí lo que me interesaba era el misterio, la intriga, el saber qué iba a pasar. Había novelas, eran todas muy distintas, ¿no? Los personajes iban cambiando, digamos, eran episódicas todas. Y pues claro, yo me daba cuenta que a mí lo que me interesaba era saber pues quién estaba detrás de lo que ocurría, quién era el malo o pues quién era el asesino, si había algún asesino. Entonces ya de manera muy natural fui leyendo otras cosas, por ejemplo Andreu Martín y Jaume Rivera con sus novelas, especialmente la saga de Flanagan, que bueno, que ya de adolescente pues pilla muy bien. Y ahí había muchísima literatura en este sentido que claro, fue la que me abrió un poco esa puerta y después me fui a los clásicos como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, y bueno, conseguí hacer de eso que me gustaba pues mi trabajo. Así que bueno, por esa parte la verdad es que he tenido mucha suerte.
I de Javier Rivero, organitzador del Tenerife Noir i és primer ponent d'aquest Febrer Negre organitzat des de fa 16 anys per la llibreria Embat. Moltes gràcies per haver hecho este paro en el camino entre aeropuerto i aeropuerto per atender a IB3 Ràdio. Un placer hablar de novela negra i ja te preguntaré la próxima vez si en Canàries i en Baleares matamos mejor que en otros sitios. Però ja, com que veig que se como veo que a mi directora no le gusta que hable del tema crímenes en primera persona, ya te llamaré. Tú no te preocupes.
Efectivamente, matamos un poco distinto. Moltes gràcies.
Un abrazo. Matamos un poco distinto.
Clar, és que hi ha matisos.
Sempre.
Home, depenent dels caràcters. Del
clar, no és el mateix matar a Escòcia
que a Finlàndia.
O a Sydney.
No,
clar, és que és molt diferent.
Saps què afecta el mal temps? A les persones.
S'avorriment. És que això ho deien Almodóvar a Quica. Diu, matar es como cortarse las uñas de los pies. La sola idea te da pereza, pero cuando te pones, ja, és que acabaries aniquilant a tota una població.
Però és veritat, que sí, curiós. Sí. En tot cas, deixant de banda la novel·la negra per parlar d'altres qüestions que ens han cridat l'atenció a les 9 i que recuperam just ara, volem comentar-vos els dots culinaris que la cantant Rosalía ha demostrat per la revista Vogue. Si vos sembla, escoltau i després mirau.
Yeah, one potato per person, maybe, kind of. Or maybe one and a half if you wanna, if you're hungry. But yeah, quantity, la intuición divina, cariño, eso es lo mejor del mundo, porque ahí no fallas. We need to chascar la patata. Basically, you just cut it imperfectly, like this.
Chascar la patata.
M'ha encantat.
Com ho explicaré això en anglès? A la secció de Now Serving, de la revista Vogue, Rosalía mostra com fa la truita de patates, i el que sabem és que li agrada molt en ceba, perquè com ella mateixa confessa en aquest vídeo, soy muy de la cebolla. Diu ella.
I muy de la intuïció divina, també, a l'hora de cuinar. Però bé, a més de la truita, Rosalía va compartir una estona amb la creadora de continguts Esti Quesada, el podcast especial People Club, o Club, segons Samiri, i no ha deixat ningú tampoc indiferent. A banda de parlar de música i del seu nou àlbum Lux, la cantant va mostrar el seu vessant més quotidià i també informal.
Així és tan informal que un dels moments més comentats va ser quan Rosalía va interrompre la conversa per encendre un xic dins l'estudi, convidant també en Esti Quesada a fumar amb ella. Això ha fet que una plataforma antitabac les hagi denunciat per suposada violació de la llei antitabac i de la normativa audiovisual.
Dis-me si hay un otro paso, si me alegro, si agradezco, o si ainda sé cantar. Recorda-me, por favor, alguna cosa que for que eu no
conheci. I ja vos ho hem explicat abans, però és vera que també hi va haver espai per a temes íntims. La cantant va recordar experiències amoroses passades i com algunes frases varen marcar el final de relacions importants, mostrant un costat més personal com d'en Xisco i vulnerable, fins i tot, que ha sorprès els oients. I no sé vosaltres com valorau no, que hagi explicat aquestes, no sé si, intimitats, no? De,
se nota que
compartides
tenia...
en qualcú a qui no... No, ella no va dir noms, però tots no. Imaginam un.
Jo crec que quan te trenquen el cor i quan t'has patit és inevitable que ho hagis d'exterioritzar d'alguna manera i que ella ho hagi fet, no, en una entrevista, significa que realment hi ha molt de patiment al darrere, perquè jo crec que només quan necessites exterioritzar-ho fas declaracions d'aquestes característiques. Sabeu que ha patit molt. No,
i que ara,
que
i que ara ja,
jo
això va en contra nostra, la comunicació tradicional, que seria venir a un estudi de ràdio, anar a un estudi de televisió, ja no s'estila tant a l'hora de parlar de les teves coses com aquest tipus de formats de podcast més conversacional.
Escolta,
on ets dins una cuina, on ets dins una sala, per exemple, els que fan a Vicky Martín Berrocal, on te trobes a un sofà, etc, i aprofites aquell moment per xerrar molt i després que fas millors moments. Nosaltres aquí, per un tema d'espai, tenim els 20 minuts que tenim per entrevista, o 15, o 10, i en aquests 10 minuts has de sucar aquesta taronja com puguis, com explicaven a Mercedes Milà, que un dia deia que se posava molt nerviosa quan tenia polítics, i veia que en el minut no li contestava el que volia. I deia, però solo me quedan 10 minuts més, i he de treure el que necessit. Això era la feina que fèiem nosaltres abans, en canvi ara hi ha nous formats que permeten que la Rosalía expliqui que va tenir un nòvio, bé, un nòvio, una parella, que ho va deixar, que va recaure i que mentre estaven en horitzontal es novi, aquesta parella li va dir coses una mica malsonants.
Molt malsonants, però bé, nosaltres tenim aquí...
De
mal gust, grollerangues, però nosaltres tenim d'aquí uns minuts a un artista
sí.
I per aventura ens podem parar com a recta, veurement si podem intentar treure-li, aixucar-li qualque intimitat.
A l'artista que vendrà ara, tu vols que li demanem que fa en horitzontal?
No, jo demano.
I de ja està.
Ja veurem què li traiem.
Ja podem anar preparant preguntes, perquè això serà d'aquí 2 minuts. Però abans d'anar a publicitat, una notícia trista. Ha mort l'actor James Van Der Beek.
Quan Conegut pel seu paper de Dawson, el protagonista de la sèrie de l'adolescent Dawson Crece, o Dawson Creek, en l'original anglès, una sèrie de finals dels 90, va morir ahir, dimecres 11 de febrer. L'intèrpret va ser diagnosticat amb un càncer de colon a l'estiu de 2023 i ho va fer públic el novembre de 2024. En els darrers mesos, les seves aparicions públiques eren molt limitades, tot i que sí que va participar a una reunió dels protagonistes de la sèrie Dawson Creek i en Van Der Beek, que es va casar en Kimberly Van Der Beek el 2010, i tenien 6 fills, que ara han quedat orfes, i la seva família ha estat la família mateixa que ha fet pública aquesta defunció.
De fet, ho han fet amb un missatge en el seu perfil d'Instagram, dient: el nostre estimat James David Van Der Beek ha mort en pau avui de matí, va afrontar els seus darrers dies amb valentia, fe i dignitat, han afegit, i demanaven privacitat també i tranquil·litat per a la família en aquest moment de dol i tan trist.
Tots recordem la sèrie.
Una llàstima. Era una sèrie molt bona i, a més, era una sèrie d'adolescents diferent. Va ser d'aquestes que varen començar amb aquell to intimista, de relacions interpersonals, d'amics que s'enamoraven d'amics. També un dels primers personatges LGTB adolescents que hi va haver a la tele nord-americana va ser precisament a Dawson Creek, és a dir, pionera en moltes coses, després vendrien altres sèries, però sí que ell va quedar com a fermat en aquest personatge de Dawson i, malauradament, pobre nin, 48 anys, ja no és.
Amb aquesta notícia que volien compartir amb oients i espectadors, arribant quasi a les 11:30 i 29, uns consells tornant tot d'una.
Tres ràdios, entreteniment. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb esports en joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al Centre d'Esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
Ara sí! I també al canal del YouTube d'Ivetres Esports.
Ara sí que ja no farem més spoiler, perquè havíem avançat fa uns minuts que avui tenim un artista i els meus companys deien que també hauria de fer algunes confessions. No sé, això ho deixaran després a la seva elecció. Però, en tot cas, tenim un artista que no s'atura mai. És músic, és creador, és inquiet, és d'aquells que sempre tenen una guitarra a prop i una idea bollint o entre mans dins el cap.
Sempre. I que quan publica disc nou no fa només cançons, hem de dir que fa petites històries que ens interpel·len una mica tots, que mos fan pensar i que de vegades fins i tot Xisco mos fan cantar ben fort dins el cotxe.
Així és, i avui ve a presentar-nos Girassols, el seu darrer treball discogràfic, un títol que ja ens dona pistes, llum, moviment, cercar el sol encara que el dia estigui ennigulat. Una feina que sona així.
Silencis que te canten, els dies que me passen, el teu record que mos mira, els girassols ja no fan discos d'amor.
missatge.
Ara sí, Pep Suàs, bon dia.
Molt bon dia, guapes i guapo, què tal? Com ho duis?
No començarem per les confessions, eh? No passis sí, pena, mirau. Primer venen les preguntes, les típiques, les tranquil·les, que mos expliquis aquests girassols, com te sents, que m'imagino que molt il·lusionat, no?
Vols començar per aquí o no, Marta?
Jo només he ficat en aquest jardí perquè ara està temps, eh?
Si tu d'entrada ja mos dius que vens a les totes a confessar coses personals, començar per final.
Jo venc que és aquí, com som sempre, i venc a la ràdio confessar moltes coses. En aquest cas, voleu xerrar des disc, no?
Sí, clar molt que bé. Sí, girassols. Per què girassols, penso així?
Mira, girassols és una cançó que està inclosa en aquest disc, que és la que escoltam, que és un homenatge a un gran músic, un gran amic nostre, que ja no és, va morir. És el guitarrista de Sunflowers, n'Àngelo Borràs. Sunflowers, girassols. Aleshores, aquí hem volgut, o vaig voler fer una lletra dient que girassols encara enyoram en Àngelo i compta tal qual era. Que ben igual que la seva personalitat, surten moltes coses que és que el coneixíem, l'entenem, i és que no el podeu conèixer. I després el títol mos donava joc a lo que deia en Xisco. Els girassols és aquella part d'energia, és aquella part que necessites ser dos o tres i es ves per mirar-te, per continuar amb l'energia que t'ha donat el sol. I ho van trobar molt poètic. I a partir d'aquí ja està. No més que això, un homenatge a la cançó i els girassols, que dona llum. És una planta que m'agrada, personalment.
Que un també. Treball com a molt vitalista, no? amb optimisme, tot i que, recordant una persona que ja no és, és un disc, com d'invitalista, molt més que els anteriors, fins i tot, o simplement és que reflecteix el moment que estàs vivint. Ara ja, si vols, comandant les confessions.
Mira, mos passa una cosa, que aquest disc no l'he gravat tot jo. O sigui, no són cançons totes meves, sinó que jo cant cançons d'en Joan Toni Escarabat, que és un altre compositor que tenim a sa banda. Estic cantant cançons d'en Marc Grasses, que també és un altre dels grans compositors que tenim a sa banda. Això fa que, després hi ha cançons que jo he escrit, Suasi ara és més que mai un grup. Ja no és en Pep, que és el meu llinatge, però sí que és un grup. I és com si ara, per exemple, tu tens una persona o tens un grup en el cap que és molt fan d'ell i tu cantes les seves cançons. Jo cant cançons dels meus artistes preferits.
En tota regla.
Sí, dels meus amics.
No, per favor, Grau, Dali.
No, t'anava a dir que és un homenatge en tota regla, no?
Sí.
És aquesta part emocional. A vegades la música és nostàlgia. Sempre s'ha dit, els artistes que componen millor, quan estan contents o quan... És veritat. I malauradament... quan tens el cor que te fa mal, quan tens tristor a l'ànima, surten coses tan guapes com aquesta.
Bé, i que a vegada també, Marta, t'ajuden després a posar-li el punt de llum. Jo recordo el meu disc que quan vaig sortir de Project Tom, amb totes aquelles lletres que eren molt emotives i molt sentides, el disc següent el vaig dedicar a l'amor, que eren coses molt, molt, molt personals. En aquest, sense saber-ho, perquè mos ho varen fer veure la setmana passada un amic periodista, en aquest disc, totes les cançons, sense nosaltres haver-nos reunit, xerren de música. Homenatge a la música, un amic músic, hi ha una cançó que se titula La cançó més guapa del món.
Com a músics.
Com a músics. Hi ha un homenatge que faig a Sal Lota d'Agost, hi ha una cançó que l'han titulada Sal Lota d'Agost, i jo m'imagino... a mi sempre m'han agradat molt les rebel·les. Es diuen que és. I assentem les feim en agost, el primer cap de setmana d'agost, i sempre venia una loteta i cantava una cançó que a mi em va marcar de menut, que era Tirotitaina. Tirotitaina, me vull casar, i no tinc nòvio per festejar. Aleshores, aquest homenatge també en aquesta músic i a tots els músics que feim feina més d'agost per poder entretenir, passar, que se'ns ho passi bé, també són homenatges en els músics i a la gent que fa un poc millor la vida, crec jo, la música.
És aquesta cançó que sona de fons, sí. Aquesta lata de gol, escoltam un poquet.
Sí.
Mos farà cantar melodies guapes que desafinar carrerons guirnaldes amb la mà de fons diuen que no
ara,
Ara comentàvem que, clar, per tema fonètic, Sal·lota sí. d'agost, nosaltres diuen tot Sal·lota d'agost.
És que,
és a dir, Nadem Mur.
Nadem Mur.
Deu ser una cançó a una dona que fa fang. He pensat jo. Però, clar, després jo m'he callat, he dit... Xup, xup, xup.
Clar, és que en altre moment anem aquí a drecera. Sal·lota d'agost. Eh? Sal·lota
d'agost. De ser rebel·les d'agost.
Exacte, tira no, titaina.
Ha quedat explicadíssim. I a l'hora de fer cançons, va, si queríeu fer més la música... sa lletra, o ara que has hagut de... també que has inclòs, quan tu deies, cançons d'en Marc Grasses,
d'Antoni
Escarabat, etcètera, ells s'han oferit el material, l'heu pastat entre tots, com ha anat?
Hem fet el que fan ses bandes. Mos hem ajuntat, hem presentat cançons, i aquestes vuit són ses que hem presentat. Hem presentat amb un grup de WhatsApp que tenim només música, perquè si no seria un desgavell. Clar. Hem afegit en el productor, perquè aquest disc ve amb un productor. Aquest disc passa un filtre de producció que és el baixista de Slack Sant Bustó. En Jesús Rovira ha agafat ses cançons i les ha dibuixades. On nosaltres volíem anar, però ell li ha donat una volta. Clar, això només ho veiem nosaltres. El resultat el veus com ha arribat. Però el procés és un procés molt enriquidor, perquè m'ho juntàvem, vàrem anar 4 dies a Tarragona gravant el seu estudi, t'aixecaves, tocaves, menjaves, dormies, tocaves... És un procés de músic, també, que és molt guai.
I dins d'aquest procés hi ha cançons que se resisteixen, d'aquelles que no acaben de sortir o que s'enganxen i que costa que...
Per això ja és productor, després, per treure-li allò que un moment donat tu no li trobes. Mm-hmm. Val? Supos que deu ser quan fas un llibre que no surts d'aquell relat i necessites una empenta de qualcú. Val? Jo, en aquest cas, quan faig unes cançons, jo tinc la meva afinadora de lletres, que és la meva parella.
Ah, Naina.
Naineta m'ajuda a acabar de dir. Perquè la meva dislèxia moltes vegades no me deixa sortir d'allà. Somos persianes, no, persones. Ah, pues persones.
Sí, que també és part d'aquest disc, Naina. Vull dir que també és compositora un poquet.
Totes les nostres parelles, els nostres fills, les nostres famílies mos aguanten molt. I sobretot també els volem agrair aquests 4 dies que varen fer molta feina. Mos ho van passar teta. Va ser brutal. Ens volem agrair que també mos deixin el nostre espai, clar que sí.
I si haguessis de definir en 3 paraules aquest girassols, com ho definiries? I sobretot que...
Impresionante.
Com que són, no? No, sobretot per saber que se trobarà la gent que ja escolta i ja segueixen en Suassi, en Pet Suassi,
sí?
I no sé si també pot sorprendre a gent nova, no?, que te comenci a escoltar.
Saps què passa? Que no volem... No, aquest disc l'hem fet pensant en un disc que volguéssim escoltar nosaltres. Em molt sap greu. Hem fet d'egoistes.
Ja estem en aquest nivell, no?
No, però no és que sigui un nivell, és edat. Què fem, els lots que mos queden? Per lo que me queda dentro, anem a fer un disc que mos agradaria escoltar i el compartim, perquè té melodies maques, les cançons no són estridents, no hem volgut experimentar, perquè és que... Nosaltres el que volem és fer discos, però després que vos trobar-vos a les places, perquè tenim, anem en aquesta part de l'edat, molt mereixem música. Mos mereixem rock and roll. Per què no?
Això és un clip boníssim, eh? Mos mereixem rock and
no,
roll.
No, clar.
Fascina, m'ha encantat.
No,
Pep Suar.
No,
mos mereixem rock and roll.
Perquè és vera, perquè ja no tan sols és una actitud d'una arracada, d'un tatuatge, de fer cançons, què passa, nena, què passa, nene? No, ja no, ara estem amb aquesta edat d'una mandolina, un banjo, una musiqueta que te pugui entrar i que puguis dir, epa, què passa aquí? Epa! Aquest epa està guai, eh?
Alerta que en Xisco està a punt de disparar.
Ui, no,
posició horizontal de no entrar encara, no?
No, en Suassi parlàvem abans que és complicat crear l'atmosfera perquè te parlin tranquil·lament. Jo el que fa en Suassi sempre és aixecar entrevistes, que això sempre és d'agrair i és d'admirar. Jo d'horizontalitat no demanaré res. Deixaré a Joana, que crec que és qui té més interès.
Ai, Joana, m'hem de manar. Això és un com baix. Això és un com molt baix.
No, perquè tu m'estaves com obrint la porta perquè jo entràs i atacàs i crec que no és a mi a qui pertoca.
Tot Balear sap que jo soc una grupi d'en Suassi, que jo m'ho poso i ell ho sap.
Mos estimen molt.
A baix de l'escenari perquè me veig i quan hi vaig a veure-lo.
I quan sortim per la porta de darrere, que això vol dir que mos amaguem, perquè hi ha una porta de darrere que has de sortir, Ana Joana, hola, Pep.
Home, sí, jo soc molt fan de Pep Joan.
I jo de tu.
Que en sos anys, ara que tenim en Marota, que ha sortit de l'armari com a grupi d'en Suassi, com te relaciones amb sos seguidors? Perquè si mateix hi ha gent que du anys i Pines, que t'ha acompanyat a diverses formacions, i ser capaç d'haver transformat la teva música, el teu estil, la teva manera d'explicar les coses per tot allò que has viscut, i que hi hagi gent que t'hagi acompanyat durant tot el teu camí, supos que deu ser el gran capital que tens tu com a músic.
Mira, ara vos he de confessar una cosa. Jo vaig tenir fòbia en el 92, quan vaig començar amb el grup, per mor d'una mala experiència que vaig tenir. I jo sempre havia de veure la gent que me venia de cara. Jo no podia tenir ningú darrere. Jo sempre cercava una paret per estar protegit. Quan comença amb el grup, se venien discos, ara no, ara tocaves amb escenaris molt grossos i tenies molta gent. I jo sempre demanava en el grup que, per favor, segons que no, però no per ser gent, sinó per la mala experiència que vaig tenir. Tot això va derivar que durant molts anys jo no m'agradava. No m'agradava ser reconegut. I cercava la ràdio, que ningú me coneixia, perquè abans era la veu. Aleshores jo estava bé fent el que m'agradava, que era comunicar, i ningú sabia de mi. Bé, el grup.
Ara no, ara ja se grava tot. Ràdio, tele...
I ara me passa que has d'agrair, sobretot per l'edat, perquè és un reconeixement... Jo ahir vaig tenir una entrevista a Barcelona, en concret, i vaig veure una persona que admirava molt. Jo no demano mai fotos, val? I jo ahir em vaig atrevir a demanar una foto. I aquesta persona, quan se fa aquesta foto, vaig dir, és que som jo ara mateix, perquè si qualcú me la demana... Que, per què no?
I no te poden demanar qui era aquesta persona.
Sí, Ortega. La noche d'Ortega, en concret. Jo som un gran fan de Juan Carlos Ortega. I el vaig veure...
I,
vaig
dir... I no te vares poder resistir.
No, exacte. I mira que tinc al meu voltant, sortosament, no, que m'ho podria fer... Però ahir, aquesta pregunta és un poc d'això. Ara, si qualcú te reconeix, clar, ho has de... Ho has de fer d'una altra manera.
Suassi, i sí? Ja per acabar, la gira, no sé si tenim concerts...
Girasol.
Girasol, que és meravellós, la gira de Girasol, eh? No sé si tenim alguna data ja per començar a compartir amb els oients i espectadors.
28 de febrer, dissabte, migdia, a les 12, plaça de Toros del Cudi, un nou espai que s'encata, vermut, un poquet de futrac, un poquet d'olivata, un poquet de pinya puig, Coca-Cola Puig... Coca-Cola no, Cola Puig. Vos esperem allà. És un recinte que s'inaugurarà. Nosaltres feim l'inauguració d'aquest espai, entrada de franc, i presentam el disc amb un format de 360 graus fora escenari. I si veniu, vosaltres formareu part d'aquest escenari de dins.
És que ara sa vida fora una food truck no s'entén. No, abans també ha canviat molt. Anar a un concert, ara has de fer coa virtual per comprar entrades, cosa que a la meva època no se feia, i jo ja fa temps que no vaig a esdeveniments perquè també no m'agrada molt que hi hagi molta de gent. Però ara, només passa per ser de comprar l'entrada, ja no ho faig. Però aquesta moda d'ara que hi ha menjua, beguda, una mica de concert i tal, troc que és meravellós, fins i tot per gent com a Marta i jo, que no solen sortir gaire.
Dia 28
allà hi serem.
28 de febrer. Suassi, moltíssimes gràcies per aquesta visita. No ha estat per tant, a la fi, de preguntes.
Posició horitzontal, sempre dit la veritat.
Mira. I deu deixar per una segona entrevista. Tot un plaer, gràcies. Salut.
Gràcies per convidar-me.
Uns consells, continuem.
Dies que mos fan riure i plorar. Són els sons que em duen sempre al teu costat, ballant. Don't let me down. Mentrestant, i en el mateix instant, a sa cuina s'emocionen preparant. Fet costat l'arribada d'un present tan esperat i de fons sa cançó més guapa del món i de fons sa cançó més guapa del món del món. Tres acords són suficients per recordar melodies que mos fan riure i plorar. Són els sons que em duen sempre al teu costat, ballant. Don't let me down.
El dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és patrimoni. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, Marta Garau et posa al dia.
Tenim damunt aquesta borrasca Nils, esperam el cap de setmana la borrasca Oriana, així que què millor que quedar a casa i mirar una bona sèrie. Recomanacions d'estrenes i moment per als sèrieaddictes, Joana.
Sí, Marta, aquesta setmana no mos hem de moure gaire del mapa perquè, si volem, mos quedem en el sofà clavats, però anem d'Irlanda al Regne Unit amb tres estrenes, a si tenim temps de com a mínim dir les tres que tenim preparades, que s'estrenen avui mateix, 12 de febrer, i que demostren que el nord d'Europa sap fer drama, sap fer humor negre i sap fer assassinats amb molt d'estil. Per cert que avui música de Loquillo de fons que vendrà a Inca, i recordant aquest Cruzando el Paraíso, vos recomanant també Crematorio, perquè aquesta cançó és la banda sonora d'aquesta sèrie. Bé, prepareu crispetes perquè tenim Amor prohibit, Amigues amb secrets i un rector amb un cadàver a l'església. La primera que vos recomanem és aquesta que tenim aquí en pantalla, Dies de ceniza. Si sou de molts impossibles, mirades carregades de tensió i context històric potent, aquesta és la vostra. I aquesta sèrie vos hem de dir que vos mos situa a Irlanda del Nord, als anys 70, el conflicte entre catòlics i protestants. I resulta que la protagonista, que és una mestra catòlica, s'enamora de Michael, que és un advocat protestant, que està casat i és defensor de sospitosos de l'ira. I tot això, amb aquests ingredients, bé, vos hem de dir d'entrada que no pot acabar mai bé, acabarà bastant malament, però la sèrie s'adapta a la novel·la Transpace i té un repartiment de luxe entre ells, en Lola Petitcray, en Tom Cullen i entre d'altres. Bé, és una sèrie romàntica, ja vos he de dir que sí. És una sèrie política, també vos he de dir que sí, i és d'aquelles que t'obliguen a mirar en silenci durant els temps que la mires, absolutament. No pots estar amb el mòbil a la mà perquè has d'estar bastant pendent. És ideal per si vos agrada, per exemple, sèries com Normal People, com jo, que m'ho va encantar, l'actuació d'en Paul Mescal, que ja apuntava maneres, i també la protagonista, que és una Daisy Edgar Jones, continguda en la justa mesura sempre. Així que aquesta que vos duc avui, crec que vos agradarà si vos agrada una mica el context de l'any 70 i tot allò que succeeix en aquest sentit. És per aquells que volen recordar però veure en pausa, així que necessitem tranquil·litat per veure aquesta sèrie, val? Així que anem a la segona.
Yo no puedo ser feliz, no dudes en probarlo amor.
Ara canviant de to, però no de lloc, eh? La creadora de Derry Girls torna amb un thriller còmic protagonitzat per tres amigues de 30 anys que investiguen la mort d'una antiga companya d'institut. És com se diu, és com llegar al cielo des de Belfast. S'estrena també avui a Netflix, i d'aquí aquesta cançó de Maná, que no són de Belfast, però que diuen que mor durant el cel. Amistat, passat que torna, secrets incòmodes, i aquell humor irlandès, no? Sí que també se supone que fa que riguis encara que el tema sigui molt de funeral. És una sèrie sobre créixer i adonar-te que la vida adulta no era exactament com te l'havies imaginat, i si t'agraden les històries d'amigues amb sarcasme, amb misteri, amb viatges inesperats, aquesta pot ser la vostra nova obsessió. Vull dir que és una recomanació que també està bastant bé, i crec que tinc temps per una tercera, així que anem amb més música. Roxanne, you don't have to put on the red. Those days are Que perquè Roxane, idò, perquè ara parlant de plaer culpable britànic, en un poble idíl·lic hi ha un rector encantador i ens proposen aparentment una història innocent. S'instal·la un bany a una església i de sobte apareix un assassinat, un cadàver, amb unes tidores de podar. O sigui, l'han assassinat estidorades.
Mira, avui que parlaven de novel·la negra.
Idò, sí. Idò, en Matthew Lewis, que si vos sona de Harry Potter, és un dels protagonistes d'aquesta sèrie, se posa a sota per resoldre un crim dins la seva pròpia congregació. És d'aquelles sèries amb aire Agatha Christie, que sempre mos agrada, secrets, mirades sospitoses i una tassa de te que mai no és innocent. Ben que dic que per molt innocent que sembli, no ho és. És perfecte per a qui estima els misteris clàssics, amb to britànic i també ritme pausat. I per fer-vos un resum ràpid del que avui vos he duit, vos he promocionat o promogut, m'ho prohibit en temes convulsos, que és aquest Dies de Cenizas, Amigues, Misteri i Humor Negre, Com Llegar al Cielo des de Belfast i Assassinat Església amb un rector detectiu, que és Murder Before Eversong, que no vos havia dit el títol. Són tres estrenes, tres tons diferents, però totes amb accent irlandès o britànic i moltes ganes de quedar-vos a casa o de fer-vos quedar a casa. No sé si vosaltres triaríeu una d'aquestes tres que vos he duit.
Ostres, és que són, a veure, no semblants, però sí que és vera que segueixen un poquet la mateixa línia, no?, de pausada, de llocs, perquè és vera que tot ve amb un to anglès, però no sé, ostres, tenc dubtes, igual l'amor prohibit en temps convulsos, mira, per sortir-me un poc de, abans que deia que sempre acabes mirant el mateix gènere, o mira, per tenir un poc de dosi d'amor de cara al cap de setmana de pluja, per què no?
És que amb aquesta de Dies de Cendra em fa moltes ganes, i és que som molt fan d'aquests assassinats a la campinya anglesa. M'agrada molt aquest rotllo pluja, no, aquest rotllo pluja, un capellà que investiga, que podria ser perfectament cosa allunyada a Fletcher. És a dir, és molt el meu rotllo. Jo crec que Murder Before Evensong.
I perdona, que no ho he dit, però aquesta la teniu a AMC, Com Llegar al Cielo des de Belfast la teniu a Netflix, i la primera que m'ha aconsellat o que han recomanat, que és Dies de Ceniza, la teniu també a Movistar Plus.
Avui, doncs, sa que no tenc, que és AMC, resulta que és la sèrie que vull veure.
Que vol
és
veure.
Que això m'encén de ses plataformes.
No sé si deu escar-me, que ara te fa això. Perquè jo, que no tenc una plataforma, no m'has deixat veure una sèrie en tu, i ara això és escar-me, que no te deixarà veure aquesta
una
sèrie.
Una cosa, voleu deixar de fer bugada en directe a la ràdio pública de les Illes Balears?
Bé, ja la posaran a qualque altra plataforma, segur, perquè
ja,
és bona.
Ja l'investigaré, amb mi mones.
L'investigarem, veurement, la poden veure.
En tot cas, ja tenim les nostres triades. No sé si estàu veient alguna en aquest moment, que tingueu
jo
en
sí,
marxa,
jo estic
que no sigui
l'estic
de Oro Chisco.
Jo estic enganxadíssima a Tell Me Lies, o sigui que no controlem aquesta sèrie ara mateix.
Jo duc, evidentment, les xiques d'Oro, que m'ajuden a dormir, na Fletcher, que també, i he començat Heated Rivalry, Más que Rivales, he vist el primer capítol.
Idò, mira,
i me'n queden 5.
Algunes de les recomanacions dels nostres companys per aquest cap de setmana, que ja pràcticament comença. Ai, mira, te'n recordes de la sintonia?
Ai, no,
per favor, quina nostàlgia.
Te veig en bicicleta, investigant.
I a més, m'encanta, perquè he arribat a la temporada, a la darrera, he mirat la intro i en Fletcher ja escriu amb ordenador. Perquè jo no me sonava de petit haver-ho vist i
ja
escriu
no
a màquina totes les temporades i les darreres té un ordinador i surt una impressora. I he trobat que ets la màxima modernó que m'avui permetre.
Un ordinador que devia ocupar tota la taula. No?
Exactament. Tot Cabo Cove era l'ordinador. És a dir, era com una central d'Apple, allà posada.
Per favor, quines ganes de recuperar-les, només per veure, no?, l'ordinador de Jessica Fletcher, perquè desconeixia que fes la transició de màquina a ordinador. Bon cap de setmana, que ja se pot començar a dir.
Ai, sí. Demà no venim, o què?
Per favor. Què teniu avui?
Moltes gràcies, companys.
Demà no venim.
Adéu.
Ok, perfecte.
No
res, idò, bon cap de setmana.
Venim. Repàs, això sí, l'actualitat del programa al dia. Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Molt bon dia. Avui al Dia Menorca entrevistarem en Claudi Triay, delegat a Menorca de Cimeval, per fer-nos un poc de ressò i conèixer les reivindicacions ben conegudes ja d'altra banda, perquè no és la primera vaga nacional que es convoca a partir de dilluns, i volem conèixer un poquet com estan organitzats també tots els professionals de salut, tant per la vaga com també per les persones que tinguin una cita mèdica. Després parlarem amb Néstor Tejero, vicepresident de FAPMA, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Menorca, explica que estan preocupats al voltant del servei d'autobusos perquè fiets i fietes puguin realitzar excursions i sortides pedagògiques on és el preu de les sortides que està en augment, que es va encarint. I també tindrem en Pedro Morlà, actor, productor i distribuïdor, perquè la sala Albert Camí de Sant Lluís acollirà el tercer cicle de monòlegs, així que avui també tindrem un poc d'humor i de rialles que fa falta.
Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui comencem el programa, com fem el segon dijous de cada mes, habitualment, dedicant pràcticament la totalitat del programa al debat polític, un debat que avui centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa, i ens acompanyaran per enriquir aquest debat, com sempre, els quatre partits que conformen la màxima institució insular, però també, evidentment, deixarem avui espai per repassar l'agenda, perquè avui a Santa Eulària de Riu estan de festa major, així que, evidentment, posarem també una miqueta el focus allà.
I el Dia Mallorca, Jaume Noguera?
Mira, pegarem un vot a diferents bandes. Per exemple, a Sant Eugeni, per xerrar de gestió forestal en el Puig de Sant Eugeni. També parlarem de les campanes de Mallorca, n'hi ha de més 1.000, alerta. També podem felicitar l'Hospital antibiòtics de manera coherent i no generar resistència. I després felicitarem a Santa Maria i Bunyola perquè han recuperat el camí que va de l'Aró a Bunyola. És públic, no és privat.
Punt i final en aquest programa. Que tingueu un bon dijous. Tornem demà a partir de les 9. Fins demà.